Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Hola, molt bon dia. Siguem tots i totes benvinguts ací, a sa casa, a Protagonistes Vila-real durant dos horetes. Per fi, divendres 9 d'abril i se passen 3 minutets de les 12. I bé, per fi arriben les relaxacions en les restriccions sanitàries a la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va presentar ahir una nova bateria de mesures en les quals destaca l'ampliació de comensals de 4 persones a 6 en hosteleria i reunions amb dos grups de convivència diferents. Però calma, les mesures s'activaran a partir del dilluns, així que la segona Pasqua continuarà sent amb afluència reduïda. Però aquest divendres, com no, no estic a soles, tinc així al meu company. Víctor Rubio, bon dia, que avui quasi no cabies per la porta, no? Quan has entrat.
Molt bon dia, Maria.
Imagina que molta alegria, no?
Sí, molta eufòria i ahir inclús costava dormir de l'eufòria que portava la gent.
Sí, no?
M'he topetat a 3 o 4 persones que me coneixen així en el poble i... I es veig a tots pareguts a mi, en eufòria.
I això que plou, però es nota l'energia i les bones vibracions que vam tindre ahir amb el partit, no?
Sí, al final un 0-1 fora de casa, clar, obliga que el següent partit, que és la setmana que ve, dijous, te tindrem que guanyar 0-2 així a l'estadi, cosa que és molt poc probable.
Entonces, en què marxa ens deixa això?
Clar, tenim un 0-1 en Zagreb, gol de Gerard abans del descans, i clar, això te fa que per a la setmana que ve, per exemple, un 1-1 ja estàs classificat, un 0-0 també, guanyen un 0 també, per tant, molt de marge tenim per a estar ixe 29 d'abril en la somiada semifinal.
Bé, pues desitgem que ixi xica. Demanarem una altra volta a pluja, que el cel, ahir no ho van comentar, però va mig acompanyar, eh?
Bueno, no sé si tu ho saps, però jo no fa molt vaig anar a l'església.
Ah, sí.
I més d'un oient me va dir que ja sabia per què havia anat.
O sigui, que tindràs que... ara tindràs que anar també a donar-li gràcies, eh?
Sí, sí, ara n'hi ha que tornar.
N'hi haurà que tornar i donar-li gràcies. Bé, conta'm més notícies, sí. Víctor.
En l'altre partit que també es disputava en Espanya, Granada 0, Manchester United 2, ells no van poder dir que el diumenge torna a jugar el Vila-real, el primer equip, a les 2 contra Osasuna, mitja horeta abans. Així en esta casa.
A les dos, de, o sigui, menjant la paella, escoltarem el Vila-real.
Sí, sí,
bé.
En la paelleta, en la boca.
Perfecte.
Mitja horeta abans estarem així i dir que demà les xiques juguen a les 5, partit importantíssim per a l'ascens a primera divisió. Crec que se televisa en algun canal de streaming, o sigui, que la gent podrà veure'l.
Escolta, Víctor, aquesta setmana no he parlat amb tu del tema de Misha Rodríguez. Sobre el tema de la imatge que va pujar de Marco Asensi i ella comparant-se en el Real Madrid i que tantes discrepàncies ha causat Però que molta gent s'ha sumat a ella. Ho has vist, això?
Sí, bueno, vaig veure els comentaris que ficaven i a veure,
m'alegre... De molt mal gust.
Sí, m'alegre que pràcticament tots els clubs així sí que hagin estat units i hagin fet el mateix, la mateixa resposta.
Sí, anem a ficar en context a la ciutadania. Misa Rodríguez, que
la
és la portera del Madrid femení, val? I quan va jugar la Champions el Madrid l'altre dia, no? Marco Asensi, quan va marcar el gol, imagino, o va guanyar, s'estirava com la samarreta que duia, no? I ella va ficar a Twitter una imatge d'ella que també s'estira la camiseta quan el seu equip doncs guanya, no? I va ficar tant la d'ella com la d'ell. Bé, pues, i va ficar la frase misma passió, no? I tota la gent es va burlar d'ella per la comparació que es va fer ella mateixa, diguem, a Marco Asensio, però bueno, és que la comparació no era Isa.
Més que burla, jo vaig veure alguns comentaris sexuals. No sé a cuento de què venen.
Exacte, però hi ha que dir que la societat és molt més que aquestes persones, no?, que es burlen de les dones que juguen al futbol i tot el col·lectiu esportiu i a més ha arribat fins l'Argentina, als Estats Units, jugadors de la NBA s'han sumat a dir la misma passió, clar que
fet,
sí, Misa.
Com en Twitter se pot saber de quina direcció venen els tuits, uh-huh. I ahir van fer un informe i més del 50% dels missatges en este eslògan de misma passió eren de fora d'Espanya, o sigui que no només els espanyols hem reforçat, sinó que fora també.
Mm-hmm. Molt bé, molt
Mira, i te vaig a dir una cosa que és boníssima, a part de que Aslan Kraft cantarà l'America de Beautiful la segona nit de WrestleMania, dos dones este any, te vaig a dir una encara millor, que ahir ja se va confirmar que demà, matinada del dissabte al diumenge, el combat estel·lar, el cap de cartell, serà un combat entre dos dones afroamericanes.
Que bé, així no m'agrada.
Primer havien sigut tres dones les que van lluitar, eren les tres blanques, ara demà se fa història, seran dos dones afroamericanes. Daven 25.000 espectadors i crec que la sorpresa serà que en el vaixell hi haurà un focs artificials. He vist com estan preparant tot el camp, tot aquest escenari per a la nit gran de demà i crec que el vaixell tindrà alguna cosa que veure demà en el...
Com t'agrada.
Sí, en la velada. Mira, en la NBA van tornar a perdre els Lakers, que crec que LeBron va fer un missatge també un poc esperançador com dient... Quan jo torni això canviarà, però bueno, clar, és que de moment 110-104 en Miami, ara tornen a jugar contra Brooklyn i estan patint per tindre avantatge de camp en els playoffs, o sigui, és que és importantíssim, també va guanyar Chicago 122-113. En el tennis se va retirar Garbiñe per molèsties en el genoll, mala notícia,
sí.
Però la gran esperança, la meva gran esperança, Carlos Alcaraz va guanyar a Feliciano ahir.
Ah, mira que bé,
4-6-6-2-6-4, 8 juga contra Ruth a les 5 i mitja. També juguen en xiques Lara Rabarrena i Paula Badosa. I per últim, en el golf, males notícies perquè no els va eixir ahir la jornada. De fet, Sergio García ara mateix patiria per passar el tall. El millor situat és Ram, que està igual en 72 cols, i el líder Justin Rose de moment té menjat. Dir que... Bueno, és complicat, però Ram, mirant els números de l'any passat, encara podria tindre alguna opció de guanyar-lo.
Pues tinguem esperança. Algo més en el món de l'esport?
No, per mi ja va.
Ja estàs ple, avui ja estàs ple, no? Si te pareix bé, anem a xerrar de quines són les noves modificacions que ha fet, val? La Generalitat Valenciana, que ha decidit prolongar 15 dies més les mesures, però ha realitzat algunes modificacions que anem a passar a enumerar. Dins dels hogars, dins de les cases, es podran reunir dos grups de convivència. En l'exterior es permetrà ara reunions de fins a 6 persones en l'àmbit públic, que fins ara tan sols es podia passejar, per exemple, amb 4 persones, no? Després, aquesta mateixa xifra, tan sols podíem estar a una taula d'un bar o d'un restaurant 4 persones, doncs ara es permetrà 6 comensals per taula en l'hostaleria. També es permeten grups de 6 en la celebració d'activitats esportives. En aquesta reunió s'ha informat també sobre la flexibilització de les condicions per a visitar les residències que ja es troben immunitzades, no? Que ja han rebut la vacuna. I el president ha aclarit que la Comunitat Valenciana alçarà el perimetratge de la comunitat abans que es posi fi a l'estat d'alarma amb data fixada el 9 de maig, per la qual cosa quedaria menys d'un mes. veurem, perquè cuidao, a veure què és el que decideix Ximo Puig, perquè tenim mai a les portes el Pont de Maig, que a Madrid també celebren, diguem, lo que és la festivitat de la seva comunitat autònoma. Veurem si serà per eixe temps quan s'alce el perimetratge, Víctor. Tu què opines? T'estic veient ahí.
No, és que jo, com a representant, diguem, de la gent jove, hi ha coses que no s'acaben d'entendre.
Clar.
O sea, s'està demanant a la gent que es quede en casa i fer bondat, i al final, quan menys casos estan havent, és que el toc de queda segueix estant a la mateixa
clar,
hora.
Clar, mira, és, exacte, anem a xerrar d'això, que quines són les mesures que es mantenen. Es manté el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana, no podem eixir de la nostra comunitat sense una justificació molt gran, igual que tampoc podem entrar. La limitació de mobilitat, doncs això, segueix sent a partir de les 12, de les 10 de la nit, tots a les 10 de la nit a casa. El comerç estarà obert fins a les 8 i les terrasses de bars i restaurants podran seguir al 100% de la seva capacitat, mentre que l'interior de l'aforament serà al 30%, mentre que l'horari es continua mantenint fins a les 6 de la vesprada. Però, com sempre, no plou al gust de tots i la coordinadora empresarial d'oci i hosteleria de la Comunitat Valenciana ha lamentat la continuïtat de les mesures restrictives per a l'oci, el turisme i l'hosteleria davant la situació de la pandèmia i ha anunciat ja mobilitzacions i protestes del sector. Perquè, clar, tots esperàvem que aquestes 6 de la vesprada en una terrasseta doncs es convertirà a les 8 almenys, no? Un poquet amb més flexibilitat, perquè les 6 ens fa massa pronte, Víctor.
Y sobre todo a nosotros que hicimos así a estos de la vez, ya casi no nos dona temps a res.
No, exacte, es que o vas al des de juny, ¿no? Quasi, y ya comences, o si no, por ejemplo, si vas a les 5 de la vesprada, que a lo mejor abans quedaves en els amics, quasi no pots estar, perquè en una hora no et dona temps a res, ¿no? Sí que esperàvem aquesta flexibilització, veurem finalment què és el que passa, tindrem que esperar 15 dies més. Mentre pues, les xifres han notificat 311 casos nous de coronavirus confirmats, la província de Castelló ha registrat 32 casos nous. Els hospitals valencians tenen actualment 379 persones ingressades, 23 a la província, amb 8 pacients en l'UCI. S'han registrat 6 defuncions a tota la comunitat i un d'ells pertany a la nostra província, no? S'han registrat 10 nous brots, també a tota la comunitat autònoma, i un d'ells a la Vall d'Uxó, 7 casos, i és d'origen social. Bé, pareix que les xifres, poquet a poquet, vagin donant passos, però es veuen calmades per ara. Tindrem que passar 15 dies per veure els danys col·laterals de la Pasqua, si ens hem relaxat o hem obeït, veurem, no? I seguim amb nova informació sobre la vacuna AstraZeneca, perquè la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va explicar en aquesta roda de premsa, que és dijous, que hi ha la possibilitat que només siga necessària aplicar una dosi a les persones menors de 60 anys que han sigut vacunades amb AstraZeneca, ja que hi ha estudis que mostren que l'eficàcia d'aquesta vacuna és del 76% només amb la primera injecció, no? La consellera s'ha pronunciat així en roda de premsa, com ja hem dit abans, després de que aquest dimecres es paralitzarà la vacunació amb AstraZeneca als menors de 60 anys, en la qual ha transmès un missatge de total tranquil·litat. Però advertim que aquest no és un anunci oficial, sinó tan sols un comentari de la consellera de Sanitat, Ana Barceló. Així tindrem que esperar uns dies més fins que siga el Ministeri de Sanitat qui diga i determine què passarà amb aquestes persones menors de 60 anys que ja han rebut la primera dosis i si rebran una segona. Veurem què és el que passa. Víctor, tu què opines? Al final,
que hi ha molta gent que s'ha quedat a mitges, per dir-ho
així. Sí. Finalment, cobra força aquest tema de que sols rebran la primera dosis. Veurem què és el que passa. I bé, bussejant en els mitjans de comunicació, Víctor, hem rebut una informació de que el Tribunal Suprem ha rebaixat de 12 a 5 anys de presó la pena imposada a un home condemnat per violar a una dona que es trobava borratxa i drogada en entendre que no es tractava d'una víctima en situació especialment vulnerable, perquè es va defensar i es va oposar a l'agressió. La violació va tindre lloc a l'octubre de 2016 en un solar pròxim a l'aparcament d'una discoteca valenciana i en una primera sentència l'Audiència Provincial de València va condemnar a l'home a 6 anys de presó per agressió sexual. Doncs si està borratxa i drogada i no és vulnerable, no sé el que és, Víctor. La veritat.
No sé, jo, mira, l'altre dia ho van dir en este documental que estan fent de Rocío
Carrasco,
Carrasco
sí.
Que hi ha moltes lleis en Espanya que tenen que canviar,
sí,
però
que,
ja.
Sí, que te tindran que canviar, no? Perquè aquest tema de la violació hauria ser ja un tema que es portarà al Congrés dels Diputats i es ficaré en mans a l'obra perquè no s'entén molt bé aquestes sentències que estan així, no? Veurem finalment què és el que passa amb aquest cas. No té cap relació, però sí que és veritat que ahir va ser anecdòtic. Ens van deixar una imatge molt curiosa en una comissió del Congrés dels Diputats que un dels diputats de Vox no es referia a la presidenta de la comissió com a presidenta, sinó que li deia senyora presidente. No, jo crec que el llenguatge ha evolucionat moltíssim perquè ja no, és que a més vaig llegir un article molt interessant en el periòdic El País que ja parlava de que la etimologia de la paraula presidenta ve des de 1614 referint-se ja a una monja que era la presidenta d'un dels monasteris, no? Que, o sigui, que no és que siga un tema d'ara, que es pot utilitzar perfectament aquesta paraula, no? Víctor, algo que afegir?
Crec que ja hi ha paraules de masculí i femení per a quasi tot.
Sí, i per tant, se tenen que utilitzar. I bé, oients, molta precaució perquè la Diputació de Castelló ha advertit d'una possible estafa en la qual es reclamen les dades bancàries a persones d'avançada edat per a poder continuar fent ús del servei de teleajuda. El contacte es fa per via telefònica i s'aprofita del desconeixement de les víctimes per a sostraure informació sensible. Segons la informació recopilada fins al moment, s'ha detectat casos a la Vall d'Uxó, Onda i Artana. Es creu que l'àmbit d'actuació és circumscriu a la Plana Baixa, així que ui, molt dur amb qui ens crida per telèfon i quines dades donem, no? Tinguem molta, molta cautela. Ara parlem, ens n'anem fins Moncofar perquè la Guàrdia Civil ha detès a 6 persones i està investigant a altres 3 per la sostracció de coure i taulells valorats en més de 40.000 euros en 2 empreses d'aquesta localitat. O sigui que també cautela amb tot el que passa al nostre voltant. Ara passem també a parlar de Borriana, perquè l'Ajuntament ha rebut l'aprovació de la proposta de reforma integral del Centre d'Educació Especial Pla d'Hortolans després de la sol·licitud de l'equip de govern municipal perquè fora inclosa en el pla edificant de la Conselleria d'Educació. La veritat és que ho han rebut amb molta alegria a l'Ajuntament, no? Perquè es tracta d'un centre comarcal específic d'educació especial amb un fort arrelament, no? a la ciutat. I clar, tot el col·lectiu d'aquest centre es troba pues, d'enhorabona avui. També parlar d'Onda, perquè l'Ajuntament ha aprovat un total de 14 convenis de col·laboració per valor de més de 300.000 euros en ajudes a entitats socials perquè puguen continuar oferint els seus serveis i ajudar a les persones vulnerables, doncs sí que tanta falta es fa actualment. Ens n'anem a Almassora, perquè la diputada provincial de Cultura, Run Sanz, ha realitzat la primera visita al Museu del Xoguet d'Almassora. En motiu d'aquest desplaçament, a més de conèixer les pròpies instal·lacions, ha sigut el d'explorar vies de col·laboració entre totes dues parts per a dinamitzar i promocionar aquest espai únic a la província. Pues sí, jo els recomano que vagin, perquè el museu, la veritat és que és tota una joia. Passem ja a les notícies d'ací locals de Vila-real. Primer es comencem amb una nota de premsa de Compromís de Vila-real que exigeix l'obertura definitiva dels carrers Isabel de Villena i Alfred Nobel després d'anys d'espera. I ja després parlem de que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha anunciat la voluntat de l'Ajuntament de Vila-real de reforçar i ampliar la projecció de Simposi Internacional de Naturalesa i Fotografia que des de 2014 organitza Natura Fundació Omatxa després de dues edicions en les quals ha hagut de suspendre's a causa de la pandèmia. Benlloc ha participat en la presentació de la memòria anual de la Fundació, entitat sense ànim de lucre nascuda a Vila-real, per a la promoció de l'estima a la naturalesa i la conservació de l'entorn natural, no?, que tenim. Així que és meravellós. Bé, Víctor, et deixo ja amb tu i la teua alegria, que ja tornareu a les dos, a més, acompanyat d'altres que vindran eufòrics, per xerrar d'aquesta victòria del Villarreal Club de Futbol. I si em deixes, jo ja em vaig als primers consells publicitaris i ens n'anem a Alcalà de Xisbert.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uixó, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96 495 7829 o mándanos un email a proyecto.castellon@solarcentury.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica, información 964 32 20 41 en Agromaestrat Borriol.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
I'm not afraid to die.
Ara és el torn de parlar amb el portaveu del PSPB d'Alcalà de Xivert i Alcossebre, Joan Rongera. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria. Un plaer estar de nou a Ràdio Vila-real.
Sí, perquè tenim moltes ganes que ens contes aquestes inversions que farà la Generalitat i la Diputació a la seva població.
Sí, mira, la Diputació de moment tenim pressupostat 1 milió d'euros per a aquest exercici i la Generalitat 2,5 milions d'euros. Ahir n'hi haurà que sumar totes les ajudes que estan pendents d'eixir de les dues institucions. De moment això el que suposa és un 30% del pressupost municipal, per tant és una xifra molt considerable respecte als exercicis pressupostaris anteriors. Podem mirar una miqueta al detall, si vols baixar a...
Sí, clar, sí. Explica'm quines inversions seran.
Mira, doncs la Diputació de Castelló té planificat un pla director per al Castell de Xivert, que serà un pla director molt ambiciós. Són 140.000 euros d'inversió, on se determinaran totes les actuacions que fan falta i també la gestió dels usos culturals i turístics. Això ens permetrà també, com tindrem una programació de les actuacions, demanar ajudes a la Generalitat, demanar ajudes al Govern d'Espanya i demanar ajudes també a la Comissió Europea. I en aquests moments s'està executant també la consolidació de lo que és la muralla de l'Albacar de la fortalesa de Xivert. També tenim el pla 135 destinat a obres i serveis, que són 123.900 euros per a accessibilitat, per a millora de camins, per a la Fira de la Tomata, que esperem que aquest any se pugui celebrar, que és a l'octubre, i també per a gestionar i finançar l'escola d'estiu tant al municipi, al nucli d'Alcalà de Xivert com al d'Alcossebre. Hi ha una línia d'inversió també que és molt interessant, que és el pla Reactivem Obres, que està destinada a inversions sostenibles, a inversions que estiguen dins dels objectius de desenvolupament sostenible. Són al voltant de 50.000 euros. Després, una inversió importantíssima de la que cal destacar és la contratació de personal per a l'equip base dels serveis socials, que són a la vora de 170.000 euros. Auxiliars, treballadors socials, psicòlegs... Tot això és una inversió que fa la Diputació de Castelló. I prompte hi serà un altre pla, que és el pla Reactivem Empreses, per als sectors més afectats de la pandèmia, que són 5 milions d'euros per a tota la província. Per tant, crec que la Diputació de Castelló està fent un esforç inversor importantíssim al nostre municipi, del que veritablement estic satisfet.
La veritat és que sí, i a més també la Generalitat, no, mitjançant aquest pla edificant, també tindrà la seva inversió.
Efectivament, la Generalitat invertirà 3,4 milions d'euros en el pla edificant. És per a la millora del sanejament i l'ampliació del col·legi i la mola d'Alcossebre. Només per enguany ja estan programats 1,1 milions d'euros. I a més, la Generalitat té programat també un projecte que és absolutament essencial, perquè en aquests moments les aigües residuals d'Alcalà de Xivert no estan connectades a la depuradora. Les aigües residuals d'Alcossebre sí que s'estan tractant. És un projecte de 2,18 milions d'euros de col·lectors i enguany ja n'hi ha pressupostat 400.000 euros.
Joan, lo que...
A més, la Generalitat tenen fons en el que participen amb dues institucions, com són el Fons de Cooperació per a Municipis Turístics, que la Diputació doblarà la seva aportació enguany. En total, entre la Generalitat i la Diputació seran 273.000 euros. Això és importantíssim, Maria, perquè els municipis que són turístics, en l'època estival, per exemple, el nucli d'Alcossebre passem de 3.000, 4.000 habitants a 70.000, 80.000. Això suposa una prestació de servicis públics importantíssima en reforç de policia, en reforç de neteja, en reforç de manteniment, en platges, en socorrisme. I per tant, aquesta ajuda per part de la Diputació i de la Generalitat és absolutament fonamental. I és una ajuda que no existia. I després, la Generalitat i la Diputació, des de fa 6 anys i des de fa 2 anys la Diputació, i la Diputació enguany també doblarà els recursos, van posar en marxa el Fons de Cooperació Municipal, que són fons de lliure disposició per als ajuntaments, 285.000 euros. Els ajuntaments el poden destinar a allò que són, que creuen convenient. Per tant, jo també crec que és interessant aquesta visió que té la Generalitat i la Diputació d'entendre que els ajuntaments són majors d'edat i que els ajuntaments poden destinar els recursos a allò que necessiten, a allò que creuen més convenient.
Sí,
i
Joan,
també se posarà en marxa.
Sí, que per això vostès també estan demanant al seu alcalde que gestioni els recursos municipals de forma responsable, no? I que els invertisca on toca.
Efectivament, nosaltres el que volem transmetre és que ja està bé del victimisme del Partit Popular, de que els governs socialistes marginen a la nostra població. Les xifres ho desmunten. Estic parlant de xifres pressupostàries, de dades, d'inversions, d'inversions reals. I per tant, el que ha de fer l'alcalde és gestionar. Perquè, per exemple, els pressupostos municipals, inicialment, les ajudes als sectors afectats per la crisi pandèmica i per la crisi econòmica i social eren 0 euros. 0 euros. La Generalitat va posar en marxa, per exemple, per a resistir en l'ajuda de la Diputació, el 22%, i en l'ajuda minoritària del 15% de l'Ajuntament, que és veritat que tenia que gestionar les ajudes. 337.000 euros per ajudes directes als sectors més afectats, 2.000 euros per autònoms i empreses, més 200 euros per treballador, quan inicialment l'Ajuntament havia pressupostat 0 euros. Per això, senyor alcalde, jo dic així públicament, en Ràdio Villarreal i en tots els mitjans de comunicació, abandona el victimisme, gestione adequadament els recursos municipals.
Sí, per això vostès també han fet també les seues propostes, no? Respecte a la taxa de terrasses dels locals hostelers de la seua localitat i també una proposta d'eficiència energètica.
Efectivament. N'hi ha una cosa que és absolutament rocambolesca, que és el cinisme infantiloide i ridícul del Partit Popular, perquè nosaltres presentem propostes que entenem que són positives per al municipi, ens les deneguen i a continuació ells, sense despentinar-se, proposen exactament el mateix. En el tema de la taxa de les terrasses és absolutament surrealista el que van proposar. Al ple de gener van proposar l'ampliació de les terrasses per a tot l'any, que és una mesura que evidentment vam recolzar, però una qüestió de seguretat sanitària, cal ampliar els espais de les terrasses, però només proposaven reduir la taxa de les terrasses per al primer semestre. Què vol dir això? Que durant el segon semestre i particularment durant l'època estival, les terrasses d'Alcalà i de manera particular del municipi del nucli d'Alcosebre haurien de pagar la taxa de sempre, la taxa de la seva terrassa, més tots els metres de l'ampliació de les terrasses. Això és ajudar a l'hostaleria. Nosaltres vam dir que lo lògic era que la taxa de les terrasses fos gratuïta tot l'any. No tenia cap sentit que durant l'època estival haurien de pagar el que paguen sempre més l'ampliació de les terrasses. Això ho van proposar al gener i fa escassament 2 mesos, al ple de finals de març, doncs el Partit Popular va proposar que durant el segon semestre la taxa de les terrasses fos gratuïta. Exactament el que vam proposar nosaltres al ple de gener. I en el tema de l'eficiència energètica ha passat exactament el mateix. Nosaltres, durant la legislatura anterior, vam dir que era necessari que els edificis municipals, que en tenim molts, apostaren per l'eficiència energètica. En el ple de pressupostos vam proposar exactament el mateix i ens van dir que no. I en el ple de març, fa escassament setmanes, pues, sobtadament vam proposar que actuarien en matèria de canvi d'enllumenat interior, d'eficiència energètica, en les 2 biblioteques i els 2 centres de jubilats d'Alcosebre. Això suposaria un estalvi energètic del 63%. Esperem que continuen en les altres instal·lacions municipals. Però no entenem aquesta negativa a totes aquelles propostes constructives que fem des del grup municipal socialista, que es diuen que no, i després a continuació pues, les proposen exactament el mateix. Per tant, que abandonen este cinisme ridícul, infantiloide i surrealista i que accepten les propostes constructives que presentem els grups de l'oposició, que no passa absolutament res. Nosaltres no estem només per a fiscalitzar l'acció de govern, sinó també per a proposar. I totes aquelles propostes que són positives, que són raonables per al progrés del municipi, les haurien d'acceptar.
Sí, perquè a la fi al cap tot és bo, no? Per als ciutadans i per al poble.
Efectivament.
Portaveu del Partit Socialista d'Alcalà de Xisbert i Alcossebre, Joan Rongera, moltes gràcies per haver estat una vegada més amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès, un plaer i una salutació cordial a tots els oients de Ràdio Vila-real.
Estás a la 92.2 FM.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Agricultor. El mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor. Recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Aquí empieza tu futuro.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSi continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat. Una forma de fer Europa.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
No sé en qué momento nuestra tarde se torció. Nos gritamos mucho y te cerraste en la habitación. Esta mañana he salido de casa. las vibraciones en este lugar. He fumado
bien, y hoy viernes, como no, tenemos con nosotros a nuestra gestora emocional, Pilar Aleixandre. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
Bien, hoy vamos a hablar de un tema así que nos hace un poco, bueno, ilusión, felices, no sé. Estamos un poco en una incertidumbre, ¿no? Pero no vamos a hablar de la incertidumbre, ¿no? Recordemos que hace un año estábamos en pleno confinamiento, ¿vale? En pleno confinamiento, la primera ola de la pandemia que nos arrasó, estábamos todos en casa aplaudiendo a las 8 de la tarde, ¿no? Sí, esto se va a colar también en nuestro diálogo de hoy, ¿no? Aunque no va a ser nuestra base central. De lo que vamos a hablar ahora es que ese confinamiento tan duro que pasamos el año pasado medio se ha repetido a principio de este, ¿no? Con ese medio confinamiento, porque todavía podíamos salir a caminar. Y ahora ya nos han dicho, ¿no?, que el 9 de mayo probablemente se levante el estado de alarma, ¿no? Y eso pues nos pone un poco más contentos, vamos a decir, ¿no? Y entonces nuestra pregunta de hoy es: ¿estamos felices expectantes? Y yo le digo a Pilar que sí, pero me ha dicho que yo soy muy facilona. Entonces, será Pilar quien nos diga si estamos felices expectantes, que nos ponen una miguita de pan, nos hacemos ilusiones y ya somos felices.
Posiblemente, María, posiblemente nos han quitado tanto,
sí, sí.
Como tú me decías, ¿no? Te dan una miguita de pan y ya estás contenta, ¿no?
Pues, sí, claro,
pues,
claro.
Y a lo mejor alguien siente que le dan una miguita de pan y con ella se hace una mona de Pascua, ¿no? Y está más feliz que una perdiz, ¿no?
Sí.
Sí, pienso que tal vez muchas generaciones que hemos estado viviendo esto, entre las que me incluyo, no habíamos vivido nada similar, ¿no? A lo mejor gente más mayor, como puede ser mi madre, que tiene 92 años, a la cual menciono, ya sabes, muchas veces, ¿no? Pues sí que han vivido una guerra, aunque de pequeñitas, y en cierta manera estas limitaciones de libertad, de movimiento, sí que las vivieron en su momento, ¿no? Entonces, digamos que no es vivirlo por primera vez, ¿vale?
No, sí, yo además pienso que así como siempre ponemos antes o después de Cristo, ¿no? Yo pienso que
sí,
a partir de ahora hablaremos mucho de antes y después del COVID, ¿no? Porque
sí.
Es como, es verdad, cuando tú vas a la clase de historia y te hacen la línea del tiempo y te marcan, pues a partir de esta etapa, que es cuando aparece la escritura, pues pasamos una etapa, ¿no? Siempre se ha dicho que por ejemplo, el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York
marcó
un cambio de época, ¿no? Y yo creo que esto que hemos vivido todos va a ser un cambio generacional, a lo mejor de niños que son más reacios, por lo que sea, a relacionarse con la gente. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque, como desde pequeños les han dicho, no puedes besar, tienes que, ¿no? Se han criado ya desde pequeños. Ha sido solo un año, pero un año pasan muchas cosas. Y si ya te enseñan así, a lo mejor sí se adaptan, porque nos adaptamos a todo, pero siempre lo acaban viendo con un poco de recelo.
Fíjate que han habido también una generación completa que ha nacido en el 2019 y 2020. Ha nacido ya viendo a todo el mundo con mascarilla, y esto ya es lo normal para ellos, ¿no? Y nadie los está besando, además de su familia, nadie los está cogiendo en brazos, además de su familia. O sea, esto ya va a marcar que estos niños van a seguir con esa forma de relacionarse, ¿no? Claro, esto realmente yo creo que ha sido una marca tan profunda que nos crea un cambio de paradigma de vida. O sea, esto es un antes y un después. Y a veces pienso que, claro, entiendo que los libros de historia los van a tener que ir reescribiendo. No sé yo, no se me ha ocurrido mirar el libro de historia de mi hijo, ¿no? La historia actual, si está ya el tema de las Torres Gemelas y tal, pero pienso que es un momento en el que se tendrán que plantear el ir añadiendo todos estos eventos, ¿no? Y efectivamente el 2019 va a ser un año que ya le pueden dedicar todo un capítulo ya completo, todo tema completo, ¿no?
Te digo que las Torres Gemelas sí que tiene capítulo, porque incluso cuando yo estaba en bachiller, yo creo que ya lo di, y por ejemplo en el 11M Yo en la universidad, uh-huh, en periodismo de investigación, porque uh-huh, hubo toda una investigación de periodismo muy, muy importante alrededor del 11M, ya se daba, uh-huh, o sea, ya era 2009. Entonces, uh-huh, sí que se todos estos hitos que hemos vivido en carne y hueso, claro que sí, se van a tener que dar, porque claro, muchas cosas van a cambiar. El tema de la conciliación, uh-huh, familiar, antes, uh-huh, bueno, se pronunciaba en voz alta, pero no era un debate como lo es ahora, ¿no? Sí. Siempre se hablaba de la igualdad de género, me refiero en las cosas que se hacen en casa, ¿no? Es verdad.
Sí, de la familia, hablamos de la familia.
De la familia, sí. Los hombres sí ayudaban, pero la verdad es que gran peso sigue siendo de la mujer a la hora de cuidar a los, sí, hijos y quedarse en casa. Y son puertas que se han abierto gracias a esta época que hemos pasado.
Sí, porque tal vez hacía falta, ¿no?, que algo así, con todos mis respetos y con unas comillas bien puestas, algo así ocurriera, ¿no?, para que la sociedad y las personas nos hiciéramos esa autorreflexión, esa autoobservación, para ir recolocando determinadas cosas que tal vez estaban un poco fuera de madre, ¿no? Ir viendo que bueno, pues el valor realmente que tiene la familia, el cuidado de los hijos, el cuidado de uno mismo, ¿no? Y el valor que tiene el bastantismo, del que yo hablo bastante, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Realmente cuando hemos estado confinados en casa, ahora hace un año, qué pocas cosas hemos necesitado de verdad, ¿no?
Pues sí. Eso es algo la verdad que... es que no necesitábamos nada. Mucha cosa. Mira, por ejemplo, creo que se pondrá en valor, hablando de estamos felices expectantes, nuestra felicidad ahora, por ejemplo, ¿no? Ayer, cuando salieron las nuevas medidas de seguridad que sanitarias, ¿no?, que ha hecho Chimo Puig, pues en el grupo de mis amigas, pues algunas decían lo que les hacía ilusión. Una dije, yo pensé, qué alto ha ido, porque pidió el abrir el cierre perimetral entre comunidades. Imagínate algo que era tan simple, jamás ha habido una frontera para pasar a Teruel, nunca, ¿no? Claro, y ahora es una frontera imaginaria que hemos ido toda la vida a comer a Rubielos de Mora, porque está ahí al lado, ¿no? En cambio otras que dije, mira, yo esto sí que lo pediría, ¿no? Que abrir los bares hasta las 8 de la tarde, que son, uh-huh, 2 horas más de lo que son ahora, ¿no? Uh-huh. Y dices, que ¿con qué poco nos conformamos ahora? Porque si vosotros supierais lo que estoy pidiendo para mi regalo de cumpleaños, es que os moríais de la risa. Todos os moríais de la risa, ¿no?
¿Qué estás pidiendo, María?
Ya lo iré desgranando, porque más vale guardarlo en silencio hasta ese día, ¿no? Cuando me lo pregunte Susana, yo os diré, porque a lo mejor se puede hacer. Por ahora, uh-huh, yo creo que mitad. Tendría que hacerlo medio sola. Pero a lo mejor en ese tiempo ya puedo reunirme con más gente para hacerlo.
Mira, respecto a la felicidad y las expectativas, ¿no? Está claro que si me pongo expectativas muy elevadas, muy fuera de la realidad, ¿vale? Muy altas, pues voy a acabar con una frustración, evidentemente, ¿no? Es posible que acabe frustrándome. Es decir, si mi expectativa es que en mayo, a final de mayo, yo pueda coger un avión libremente sin ningún tipo de PCR ni nada e irme a Buenos Aires, que tú sabes que yo soy la enamorada de Argentina, pues posiblemente me lleve una decepción y una frustración, porque lo más fácil es que esto no pueda ocurrir, ¿vale? Así alegremente. Me tendré que tener unas expectativas que no sean demasiado elevadas, demasiado altas, ¿vale? Pero yo, por otra parte, también te diría, y esto lo hablo más veces, que está bien tener expectativas, pero eso es el futuro, ¿no? Entonces, también me parece muy interesante que nos centremos mucho en lo que puedo hacer ahora, ¿vale?
Sí, sí, porque esta famosa frase de la ilusión también se vive, no tanto.
Sí, claro. No tanto. Yo, no mientras tanto, estoy esperando la ilusión, se me pasa la vida, ¿no?
Uh-huh. Correcto,
es
correcto.
Es que, claro, cuando pueda salir a hacer tal, ya, claro, es que ahora no puedo, pero cuando, y mientras estás esperando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás? Lamentándote por todo. Es una pregunta así soltada al aire, ¿no? Mientras estoy esperando, ¿qué estoy haciendo? ¿Lamentarme? Uh-huh. ¿Frustrarme? estar infeliz, ¿qué hago?
Probablemente probablemente mirar el móvil, que yo creo que a mucha gente se le está pasando la vida por delante mientras está mirando una pantalla.
Claro, además fíjate que ya hemos dado una vuelta completa al tablero de juego, ¿no? Estamos en la segunda vuelta. El año pasado, por estas fechas prácticamente, o a lo mejor dentro de un poquito, estábamos ahí comprando mascarillas como si no hubiese un mañana, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Además, he de decir que el año pasado todavía no había pasado la Pascua,
sí,
porque la Pascua era para el 11 de abril. O sea,
correcto,
que estamos a 9. Hubiera sido este fin de semana que viene la Pascua, ¿no? Y, por ejemplo... Esta gente que decía, es que esta Pascua, pues nos vamos a tener que quedar en casa. No, no, el año pasado sí que estabas en casa. Este año has podido salir a pasear por la montaña, has podido ir a comer con tu familia, aunque fuerais cuatro y en mesas separadas. ¿No?
Has podido
hacer cosas.
Has podido estar en la calle, en la calle, que el año pasado
claro,
no podías.
Claro. No, no, o sea, yo el año pasado me acuerdo de salir emocionada a la terraza, que un vecino sacó el tambor, ¿no? Y tocaba Bob Esponja. Y todo el vecindario le gritábamos Bob Esponja. Y esa fue nuestra diversión, pues no sé.
Pascuera,
sí, correcto.
Bueno, pues eso también tiene su parte encantadora, ¿no? Pienso yo. Para mí, por lo menos, la tiene, ¿no? Entonces, siento que está bien buscar esa forma de ser feliz con lo que tengo, de estar expectante, claro que sí, con lo que voy a poder hacer, pero siempre con esa flexibilidad, con ese un pie por lo menos puesto en la realidad, ¿no? Y ir haciendo cosas mientras espero que esta situación madure, ¿no? Creo que siempre pongo el ejemplo del vino de mi padre, que tenía un vino muy bueno guardado para una buena ocasión, y esto es una realidad. Y ese vino, cuando yo recuerdo que iba a comer algún domingo, íbamos, vamos a sacar un vinito, papá, íbamos ahí dentro y sacábamos un vinito. Y este vino lo guardo para un momento especial. Y hubieron muchos momentos especiales y buenos en la vida de mi padre, muchos. Sus hijos se casaron, tuvo nietos, muchos momentos especiales. Ese vino nunca lo abrió. Hasta que un día mi papá se murió y yo entré a donde tenía los vinos con mi madre y toqué esa botella de vino y ese vino se estaba saliendo, estaba rezumando por el tapón, pero ya hacía años que estaba rezumando por el tapón.
Sí.
Quiero decir, mientras espero, estaría muy bien ir haciendo cosas que me gusten, porque seguro que puedo hacer cosas que me gusten en esta espera,
sí,
¿no?
Sí, mira, eso me recuerda a por ejemplo, siempre oímos, yo esta frase la tengo muy, muy recurrida, ¿no? Gente que siempre dice, cuando me jubile me iré de crucero.
Sí.
Y justo me está viniendo un nombre a la cabeza y yo digo, pobre, ¿no? No llegó a la jubilación.
Efectivamente. O se jubiló, se murió, o cogió una enfermedad que le dejó impedido y no pudo ir de crucero. Entonces, ahí vamos siempre cuando trabajamos en el mindfulness, a escucharnos, ¿no? Y a entender que el presente es ahora, ¿no? Entonces, busca ese momento en el que puedas hacer eso que te hace ilusión. Porque aparte de irte a comer con tus amigos 6, 8, 10 en una mesa, seguro que hay otras cosas, o seguro que hay otras formas de poder estar con tus amigos. No esperes a ese momento en el que puedas estar de esa determinada manera con ellos, ¿no? Abre tu mente, busca ajustes creativos para que puedas hacer eso que te da ilusión, a lo mejor sensiblemente diferente. A lo mejor haces un pequeño ajuste y también lo haces de otra forma y consigues ese hacer, ¿no?, que te llena de ilusión, sin necesidad de esperar al 9 de mayo, porque a lo mejor, escucha, de aquí 15 días, digamos 9 de mayo, sí, a lo mejor de aquí 15 días esto ha aumentado y donde dije digo Diego, y resulta que el 9 de mayo no levantan el estado de alarma, porque esto tenemos que tener claro.
Sí, esto cambia de un día.
De hoy para mañana ha cambiado.
Sí, pero fíjate, así, pero fíjate que yo pienso que desde que ha dicho esa fecha, el maravilloso 9 de mayo, fíjate que las semanas pasadas, cuando hablabas con la gente, estaba un poco más apática, pero yo pienso que, o a lo mejor ha sido la Semana Santa que nos hemos podido distraer más o lo que sea, pero ves que la gente está más animada. La gente tiene una mente diferente. Ya no está tan aletargada ni tan apática, ¿no? Que es una palabra que he acuñado yo este año, ¿no? La ves con más alegría, que es de lo que estamos hablando.
Pues la ves con más alegría, pues ¿por qué? Porque ha venido la primavera, porque hemos tenido unos días de sol muy buenos, porque hemos salido a la calle, hemos visto a gente, nos hemos reunido con personas queridas, con todas las medidas de seguridad y de distancia y de higiene, por supuestísimo, pero hemos estado al sol. El sol nos ha cargado nuestras energías y hemos visto que sí que es posible volver a hacer determinadas cosas. Y yo creo que eso un poco nos ha cargado un poco la pila, esa pila Duracell que parecía que se iba quedando ya a cero, pues yo creo que nos la ha cargado un poquito y nos ha hecho ver que sí que es posible que pueda ocurrir que esto pase, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, porque hay momentos, fíjate, yo ahora hablo contigo y hay momentos en los que pienso, no me puedo creer de lo que estamos hablando, o sea, de pandemia, de que hace un año estaban ahí pegándose por mascarillas, que llegaron mascarillas...
Por el papel higiénico.
O sea, no me puedo creer que yo esté hablando de esto contigo en la radio. Hola, esto ha ocurrido de verdad. O sea, yo sigo teniendo momentos de shock, de decir, wow.
Lo que hemos pasado, lo que hemos vivido.
Claro,
sí.
Y lo que seguimos viviendo. Porque tú fíjate, si hace un año que estábamos confinadas dentro de nuestra casa, nos hubiesen dicho, no, si es que dentro de un año vais a seguir estando jodidos, ¿eh?
No, eso no lo hubiera imaginado nadie. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Pero bueno, también está, juega ahí un papel muy importante los optimistas y los pesimistas, ¿no? Porque eso se ve en el ambiente. Se ve quién tiene mucha esperanza, ¿no? Que son los optimistas y los que los agoreros, vamos a decirlos. Pues ya veréis si no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Y dices, chico, déjame un momento de paz, déjame un momento de tranquilidad y de relajar mi mente y desconectar, ¿no? Que eso también ha pasado mucho. Se han visto más los optimistas y los pesimistas en esto que hemos vivido, ¿no? Y a lo mejor estamos felices expectantes, los optimistas como yo han dicho, sí, estoy muy feliz. Y los pesimistas han dicho, no tanto.
Claro. Pues yo ahí te pondría otra raza entre los que me considero yo una gran parte del tiempo, que serían, los voy a bautizar como los ahoristas de la hora.
Sí, en plan, ahora, ya veremos la semana que viene.
Efectivamente, ahora bien, ahora yo voy con mi mascarilla, mantengo mi distancia de seguridad, en el sitio en que se puede quitar la mascarilla, en el momento en que se puede me la quito, y voy haciendo todo lo que puedo en el momento en que se puede hacer.
Espera, Pilar, los ahora...
Y mañana ya se verá.
Los ahora son los prudentes.
Bien, puede ser que seamos prudentes, no lo sé.
Pero todo está bien, todos son necesarios.
Claro, pero fíjate una cosa, volvemos a aquello que hablábamos una vez. No, es que no podemos hacer nada. Oye, pues yo he descubierto que puedo hacer una cosa que no se me haya pasado por la cabeza, que es hacer surf y kayak y paddle surf.
Sí, están habiéndose.
Claro, y encima no llevo mascarilla, porque como estoy sola dentro del mar con mi tabla y mi pala, hago ejercicio, estoy respirando aire limpio y puro, entre comillas, dentro del mar, estoy en contacto con el agua del mar, que esto es sano, sanísimo, ¿y qué más puedo pedir? Esto para mí es ser ahorista, o sea, ahora, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Pues yo he andado buscando cosas, con calma, y de momento me ha parecido esto, y he dicho, voy a probar, ¿por qué no? O sea, yo no estoy esperando a que me den el alta el día 9 de mayo para hacer cosas que tal, ¿no? Con lo que tengo ahora, voy a buscar, a ver, con lo que ahora se puede hacer. Y me he encontrado con esto, ¿me entiendes?
Sí, menos esperar y más acción con lo que podemos hacer, ¿no? Porque yo conozco gente que incluso no se atreve a tomar una cerveza en un local, o sea, en una terraza. Sí. Claro, yo le dije, ¿puedes hacerlo? Es que me lo estaba contando como si la fueran a multar por hacer eso. Yo dije, ¿eso se puede hacer, lo que me estás contando?
Pero
me da miedo. Pues no, porque es algo que se puede hacer. Y tenemos que hacerlo. Salir a caminar y no encerrarnos.
Sí. Yo creo que hay que salir y mantenerte en ese espacio entre el pasado y el futuro, y mantenerte en ese espacio entre el optimista y el pesimista. Yo creo que ese espacio que puede ser un poco más neutro y más presente es el espacio sano para mí, ¿sabes?
Pues me parece perfecto, Pilar. Yo me quedaría ahora contigo siempre hablando de lo que fuera.
¡Ay, qué bonita!
Pero se nos acaba el tiempo y bueno. Claro, no puedo esperar a que llegue el otro invitado porque tengo que hacerlo llegar ya.
Claro que sí. Pero como volveremos la semana que viene, María...
Sí, no pasa nada. Claro, nosotros por eso nos pone contentas. Pues Pilar Aleixandre, nuestra gestora emocional... Estamos felices ahora que tenemos y después también. Vamos a lograr que esa gente pues se lo pase bien, sea como sea, ¿no? Siempre con las medidas de seguridad que tenemos que tener. Muchas gracias por estar un día más con nosotros.
Gracias a vosotras por abrirme vuestra puerta.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bé, ens n'anem a Moncofa. Després de que aquestes dues setmanes ens han visitat tant el portaveu de Podem, Rafa Segarra, com la portaveu del PSPB, Ruth Esteve, per xerrar dels pressupostos, no?, que s'han aprovat aprovat l'equip de govern de l'Ajuntament. Per això avui és el torn de parlar amb el seu alcalde, Vences Alós. Bon dia, Vences.
Hola, molt bon dia.
Bé, ens agradaria que ens comentara un poquet el tema que ha passat amb els pressupostos, no? Perquè ahir, per exemple, Ruth Esteve ens va dir que ells van aprovar, diguem, es van abstindre per responsabilitat per el moment que estem patint, no? Però que no estan molt conformes en els pressupostos que han redactat des del seu equip de govern.
Pues sí, María, conforme tu has dit, en l'últim plenari ordinari va ser aprovats els pressupostos per al 2021 en l'Ajuntament de Moncofa, pues, amb l'abstenció del Partit Socialista i el vot en contra tant de Compromís com de Podem. A pesar de que pues, hem estat mantenint relacions amb tots els partits, reunions i escoltant les seves propostes i que se tracta pues, d'un pressupost pues, clarament condicionat per la pandèmia, però que a la vegada pues, també introduïa alguna de les propostes de tots els partits, pues, finalment creiem que per una decisió política pues, tant Podem com Compromís han votat en contra i el Partit Socialista pues, s'ha abstès. Conforme digues, vam explicar, se tracta d'un pressupost pues, volcat totalment per a fer front a aquesta situació de pandèmia en la qual estem vivint, en la qual l'havien tingut que rascar, per dir-ho d'alguna forma, pues, 350.000 euros que ja estaven enfocats en mesures per ajudar a la gent, mesures per als autònoms, mesures per a la gent, els usuaris de serveis socials i per a incrementar les partides de foment de l'ocupació, que d'altra forma, pues, si no hagués sigut l'any conforme era, pues, haguem pogut estar aquests diners damunt de la taula en sumant pues, major marge a la negociació. No va poder ser, però també pues, creiem que era, pues, que era algo absolutament pues, imprescindible. De totes formes, a pesar d'haver introduït per aixina pues, partides de tots els partits, a pesar d'haver negociat i escoltat a tots, pues, no vam obtindre eixa negociació, eixe recolzament, el qual creiem que és una llàstima, però pues, no mos va condicionar en un futur a continuar a tindre les portes, a escoltar a tots els partits polítics en representació en l'Ajuntament de Moncofa, perquè nosaltres, pues, encara que recordem, tenim un recolzament majoritari de la població de Moncofa, el recolzament pues, més gran mai obtès per ninguna força política durant la democràcia, creiem que n'hi ha que escoltar a tots. Creiem que ells pues, també formen part, són representants d'una part de la població i n'hi ha que escoltar i en les mesures en les que nosaltres considerem pues, adequades, pues, introduir-les ja no sols en pressupostos, sinó en qualsevol pues, activitat o moció que se pugui durar a ple durant tota la legislatura. Perquè nosaltres creiem que aquesta és la millor forma de fer política, una política que deu de primar en beneficiar pues, als veïns del nostre poble.
Sí, quan va estar així el portaveu de Podem, Rafa Segarra, sí que va mostrar el seu disgust perquè van proposar fins 18 propostes per a aquests pressupostos, però ens va comentar que cap d'ells ha sigut acceptat per als pressupostos que s'han aprovat.
A veure, no acaba de ser així. Nosaltres creiem que una cosa és fer política i una altra cosa molt diferent és fer demagògia, mal demagògia. Pues sí que n'hi ha pressupost, n'hi ha propostes que no s'han acceptat, n'hi ha molt propostes que no s'han acceptat, perquè pues, no oblidem, no és el mateix partit polític, el Partit Popular, que Podem. Si nosaltres acceptàrem les 18 propostes de Podem, pues, possiblement a lo millor pues, no estaríem en el Partit Popular, sinó que estaríem en Podem. Saps? Les prioritats pues, nosaltres creiem que són diferents. I vam acceptar, pues, per exemple, jo recorde en el tema d'igualtat, el continuar treballant en el tema de l'igualtat, el que es tingueren representació ells en els òrgans, en els consells d'igualtat, inclús en el de violència de gènere, que no, que no, digamos, es un órgano en el cual creo que en casi ningún pueblo, pero no en ningún pueblo, están los partidos de la oposición, así la acaben de constituir con la seva presencia. También van tirar endavant una demanda seva de que demandaba pues, una mejora de accesibilidad en el local en el local polifuncional, pero bé, moltes d'elles eren pues mesures que a lo mejor eren més polítiques i pues en ese sentit pues efectivament pues nosaltres no vam estar en unes mesures polítiques pues que estan pues clarament tretes de lo que és el programa pues polític de Podem. Paregut podria ser també pues, però no en la mateixa índole en les reclamacions de compromís, però compromís pues també en certa forma ens reclamaven de que moltes coses l'any passat que havíem acceptat pues a millor no s'havien dut a terme, però és que estem en un any condicionat per la pandèmia, per exemple, ens diuen és que van dir que destinarien més diners al 9 d'octubre. Ah, però si és que tots els actes festius culturals s'han suspès, com podíem estar destinant més diners en l'any de la pandèmia el 9 d'octubre? Són a vegades trobes pues, el que pareix ser excuses de mal pagador per a justificar un vot en contra dels pressupostos.
També vam xerrar ahir amb la socialista Esteve, la portaveu, no?, sobre el pla edificant, en el que va xerrar bé, que com que no s'estava fent ús d'aquestes inversions o aquestes ajudes que venen de la Generalitat per part de Moncofa. Què té que dir respecte a aquest tema?
Pues que és totalment fals. Jo torno a dir, lamento aquesta forma de fer política basada pues, en la mentira. A veure, tinguem en compte el pla edificant és un pla que queda pues, molt bonic damunt de la taula, de que jo ficaré els diners i vosaltres tireu tots els projectes endavant. Però els projectes i això que se tenen que tirar endavant tenen que estar trets per els tècnics municipals. Moltes vegades pues, els tècnics municipals no estan esperant així en els braços cruzats, sobretot en un ajuntament tan dinàmic com el de Moncofa, que està fent tantes coses, en els braços cruzats a que es caiga un projecte, per exemple, d'un institut o un projecte de la licitació de l'institut, la licitació de la reforma de les escoles. Entonces, són feines sobrevingudes que la veritat és que al final la Generalitat Valenciana se les ha llevat de damunt quan ella és la que té la competència i ara me pareix molt dur que estiguen pues, acusant-nos a nosaltres, pues, l'oposició, de que no ho estiguem traient endavant. S'està traient endavant, i però el que s'està, no ens oblidem, estem fent la feina de la Generalitat Valenciana. Igual, per exemple, que en les ajudes. En aquests moments nosaltres també estem traient les ajudes parèntesis, però aquestes ajudes van a ser les terceres ajudes econòmiques que va traure l'Ajuntament de Moncofa de recolzament als autònoms de la localitat. Ajudes econòmiques que són competència absoluta de la Generalitat Valenciana. I conforme dic, pues, en Moncofa hi haurà autònoms que ara n'hauran recibit ara des de poc 3, però les dues primeres, els dos que hauran estat més ràpides i al costat dels seus autònoms, seran absolutament d'índole municipal. I la tercera també l'anem a tindre que gestionar nosaltres, tots els ajuntaments, sent una obligació de la Generalitat Valenciana, també en les dificultats que això pot acarrejar per l'administració local i també pues, aportant una part significativa d'aquest import que rebran tots.
Justament anava a preguntar-li per aquestes ajudes parèntesis, no? que ja els comerços, empresaris de la localitat de Moncofa poden apuntar-se o sol·licitar-les, no?
Sí, efectivament, des d'esta setmana. Nosaltres la setmana passada pues, vam acabar de pagar la segona ajuda, que van ser de 1.000 euros als locals que s'havien vist obligats a tancar per les restriccions de gener, però que prèviament pues, n'hi havia algun autònom que havia inclús rebut 1.600 euros o 1.800 euros tot de les arques municipals i en aquests moments pues, ja estem rebent la documentació per a poder pues, procedir al pagament d'aquesta ajuda que consistirà en 2.000 euros per empresa, en uns determinats epígrafs que ha marcat el que és que s'ha marcat la Generalitat Valenciana i 200 euros per cada treballador pues, contractat en desembre de l'any passat.
Pues, vences al... Sí, dis-me.
Sí, no, però també te vull dir que, per exemple, la situació econòmica que de l'Ajuntament de Moncofa, en la qual pues, recordem que l'any passat pues, vam arribar al deute zero, mentre la Generalitat Valenciana, per exemple, té un deute històric rècord, pues, aquesta situació sanejada de l'Ajuntament de Moncofa, no descartem que pues, puguem intraure una quarta ajuda per ajudar els nostres autònoms, val? En aquesta situació és tan difícil, pues, en breu, quan potser incorporem els remanents, i si creiem, considerem pues, convenient, pues, trauríem inclús una quarta ajuda. O sigui que en pobles, que simplement han tret la de la Generalitat Valenciana, i mentre que Moncofa pues, estarà pues, ja parlant de quatre ajudes econòmiques directes pues, a la a nostra gent, pues, als nostres autònoms, al nostre teixit, que el que és fonamental és intentar salvar-lo. És molt més difícil pues, que si una vegada tanca tornen a obrir que intentar pues, en aquests moments fer tot el possible per a evitar que tanque.
Doncs, alcalde de Moncofa, Vence Salós, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, haver-nos fet totes aquestes aclaracions i, com ja sap, Ràdio Vila-real és la seva casa quan vostè vulga.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura. Ayuntamiento de Onda.
Pero me muero de ganas de verte. Escribo tu nombre en mi mano. Escribo tu nombre en mi mano.
Bueno, y en este mes del libro, que ya iniciamos el pasado miércoles con la visita de la concejala de Cultura de Vila-real, Rosario Royo, nada mejor que tener una entrevista con una escritora de aquí, ¿no? Ella es Jessica Requena y nos va a presentar hoy su novela gráfica que se llama Tranquila. Buenos días, Jessica.
Hola, buenos días.
La verdad
bueno, perdona, sí. Yo más que la escritora, yo he escrito lo que es la historia real, pero los autores del cómic son Santi y Gol, que son los que han hecho los dibujos y el guión del cómic.
Ha sido un trabajo conjunto, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Cuéntame un poco, para que nuestros oyentes sepan, cuál es la historia que hay detrás de esta novela gráfica de Tranquila.
Pues mi hermano tenía síndrome de Down y falleció en el verano de junio del 2018 en unas circunstancias que no esperábamos. Uh-huh. Entonces, tras ese desenlace final que tuvimos, pues pensé que quería dejar por escrito su vida, que no quería solo que quedaran los recuerdos y las fotos y vídeos que teníamos en casa, y quería pues poder hacer un cuento con imágenes y con toda su historia desde que llegó a nuestra vida. Uh-huh. Entonces, luego, más tarde me encontré con Santi, que era un compañero mío del cole donde trabajaba, y él, como sabía que escribía cómics, pues decidimos adentrarnos en la aventura de iniciar la novela gráfica de Tranquila.
Sí, te encuentro muy emocionada. Ya me dijo Rosario, ¿no?, cuando vino aquí, que el trasfondo de esta novela gráfica era muy, muy significativa, ¿no? Que hay un gran trabajo detrás de este proyecto, y que quieres contar tu historia de cómo vives desde la infancia con tu hermano, ¿no? Las circunstancias, sí, de que haya una persona con síndrome de Down en tu vida, ¿no?
Sí, como bien dice el subtítulo, la suerte de haber tenido un hermano con síndrome de Down es tal cual, porque al final la gente que no ha tenido esa suerte de poder compartir su vida con una persona con síndrome de Down, creo que ellos piensan más que somos nosotros los que les tenemos que enseñar, pero estamos muy equivocados. O sea, cuando tienes una persona en tu entorno con síndrome de Down, te das cuenta que día a día aprendes con ellos una barbaridad de cosas. Sobre todo desde bien pequeños, la paciencia es uno de los valores que creo que adquirimos automáticamente los padres y hermanos de estas personas, porque te das cuenta que es súper importante tener paciencia y ir pasito a pasito para conseguir las cosas y no tener prisa, porque al final, cuando le damos el espacio que necesita a cada persona, tenga síndrome de Down o no, las cosas se pueden conseguir. Y eso es lo que nos ha ido enseñando Sergio.
La verdad es que será una obra muy didáctica, ¿no?, también.
Sí, sí, porque ahí, pues, claro, ya se ve, pues eso, la vida de Sergio al final tiene muchos, muchos factores. Tiene, pues, las etapas de, pues, los miedos de cuando empieza en el cole por el hecho de tener síndrome de Down, cómo lo van a coger, qué va a pasar, cómo va a evolucionar sus compañeros, los profesores, luego el cambio del cole al instituto, luego del instituto a la vida laboral, qué hacer, cómo. Entonces, pues, por un lado ves esa transición, luego por otro, pues, sus aficiones, cómo se ha ido él desenvolviendo en el ocio, con amigos, con sus rutinas y luego, pues sí, sus manías y sus curiosidades.
Cuéntame un poco cuánto trabajo ha tenido detrás, cuántos años habéis estado desarrollando tú y tus compañeros esta historia, porque detrás de una novela gráfica hay mucho trabajo, ¿no?, pictórico sobre todo, y de escribir, es que eso es una maravilla, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, ha sido un trabajazo desde el primer momento, porque lo iniciamos en noviembre del 2018 y acabado del todo estuvo en diciembre del 2020.
¿Y entonces, cómo es este trabajo conjunto? Porque para un escritor, desenvolverse solo, imagino, en un trabajo de cómic, a lo mejor es más sencillo que estar tres manos unidas a la vez desarrollando una misma historia, ¿no?
Claro, no. Ha sido muy bonito y la verdad es que se inició Santi, es el que me introdujo en este mundo, porque, como he dicho antes, él es el que estaba ya metido en el mundo de los cómics. Entonces, él, cuando me propuso lo de escribir la novela gráfica, pues me dijo que, claro, que esto tenía muchos pasos previos a que la novela saliera y que podría ser la opción de que no saliese, porque tú te adentras en el proyecto, pero no sabes realmente si al final alguna editorial lo querrá comprar. Entonces, pues, los primeros pasos fueron, pues, yo ponerlo un poco al día, Santi, de cómo era Sergio, características concretas de Sergio, palabras, frases, gustos, y él ya se hizo una idea visual de Sergio. El siguiente paso fue yo ir escribiéndole nuestra historia desde que Sergio llegó a mi vida en 1993, que claro, ese paso para mí fue, pues, al principio me costaba mucho porque, pues, empezar a escribir después de lo que había pasado, pues, me costaba, quería, pero, pues, me costó mucho. Entonces, pues, nada, ese proceso fue también largo, pero cuando finalmente le envié toda la historia a Santi ya pudo ponerse a trabajar en el guión y entonces él ya, pues, seleccionar, porque claro, al final hay muchas historias que no han podido salir de Sergio, porque el cómic ya tiene casi 120 páginas y me dijo Santi, más largo la novela gráfica no la podemos hacer. Entonces, claro, él seleccionó, pues, cosas concretas para que el mensaje que queríamos transmitir pudiera llegar desde diferentes puntos de la vida de Sergio. Entonces él ya, pues, empezó con el guión del cómic y él me iba pasando cada X páginas que guionizaba, me las pasaba y él siempre desde el primer momento quería asegurarse que yo estaba conforme, que a mí me gustaba, porque él, como comenta, dice que para él ha sido un proyecto que le daba mucho respeto, porque al final estaba contando una vida real. Y nada, y una vez Santi me pasaba las páginas guionizadas ya, en plan, pues, estas viñetas con estos textos, quiero que aparezca esta imagen. Entonces, una vez ya dábamos el visto bueno, se lo pasaba a Gol, el dibujante, y entonces Gol ya se ponía en materia de dibujar. Y entonces también luego me lo pasaban. Entonces ha sido un trabajo, la verdad es que en la distancia, porque cada uno vivimos en una ciudad, pero pues con mucha comunicación.
Es una filigrana por lo que se ve, ¿no? Al final, llevar el proyecto finalizado a una editorial, ¿ha sido sencillo de que pudiera salir adelante?
Pues a ver, todo esto también se lo tenemos que agradecer a Fundación 11 y a Down España, porque les presenté el proyecto. Down España, Sergio y yo, mi hermano, estábamos muy metidos en el grupo de hermanos y en los encuentros de hermanos que hacen anualmente. Entonces, claro, por allí tenía contactos y hablé con ellos y ellos fueron los que nos abrieron un poco la opción a que una editorial estuviese más por la labor de participar, porque ellos también confiaron mucho en el proyecto y dijeron que ellos sí o sí se quedaban 500 ejemplares. Entonces, claro, eso también da mucho pie a que la editorial diga, ostras, pues ya, si queremos sacar 1.500, sabemos que 500 sí o sí están ya vendidos. Entonces, nada, pues una vez Down España y Fundación 11 dieron el sí y estuvieron a tope con el proyecto también, Santi se puso en contacto con diferentes editoriales, Gol también, y entonces finalmente eligieron Nuevo 9 porque las características que les propusieron para la presentación final del cómic son las que más les gustaron, y realmente creo que ha sido la mejor elección, porque el finalizado de la novela gráfica es precioso y no pierde detalle, nada, de principio a final, los colores, las tapas, el grosor y todo.
Y Jessica, tanto tú como tu familia, ¿qué sentisteis al ver este proyecto finalmente terminado? Y sobre todo el dibujo de tu hermano, porque eso debe ser muy bonito, ¿no? Y además estaríais, de una manera u otra, todos representados gráficamente en esta novela.
Sí, a ver, el que más aparece representado es Sergio, porque al final es lo que me decía Gol, me decía, yo realmente cuando hago una novela gráfica o un cómic no intento reflejar tal cual a modo retrato a las personas, pero le dije, es que Sergio lo vemos en las páginas, y me dijo que se alegraba mucho porque no había sido el objetivo principal, pero que él también se había dado cuenta cuando luego veía imágenes de Sergio, yo le transmitía esta información que dice, pues es como si Sergio me hubiera transmitido o ayudado a que fuera así. Y claro, yo sí que he ido viendo el proyecto a lo largo de estos 2 años y más o menos veía, pues, el resultado. Sí que es verdad que cuando vi el resultado final, o sea, emoción por las nubes, porque fue espectacular, o sea, me gustó muchísimo. Pero a mis padres, por ejemplo, yo les enseñé cosas concretas, alguna página, porque quería que finalmente lo vieran de principio a final y fuera como más regalo y más sorpresa. Y efectivamente les ha gustado mucho, les ha emocionado mucho, porque nos ayudó un poco a revivir muchos momentos con Sergio a través de sus páginas.
Y Jessica, yo creo que bueno, esta novela gráfica podrá ayudar pues a muchas familias, a muchos hermanos, a muchas hermanas, ¿no? A saber cómo son estas personas y bueno, a los que tampoco tenemos cerca, ¿no? A vivir vuestras sensaciones. Por eso estaría bien que nos dijeras dónde podemos encontrar, ¿no? Esta novela gráfica tranquila para poder adquirirla si queremos y disfrutarla en nuestra casa.
Sí. La novela gráfica se puede adquirir en cualquier librería diciendo el título y la editorial Nuevo 9 y ya la librería lo pedirá y lo llevará. Y si no, en la FNAC y en Amazon también lo pueden encontrar.
¿Qué es lo que te quedas después de toda esta aventura?
Pues me quedo, pues por un lado ha sido mi parte de mi terapia y por otro que está llegando el mensaje que quería transmitir, porque estoy viendo que tanto a familias que tienen personas con síndrome de Down como personas que no han convivido nunca con una persona con síndrome de Down les está llegando el mensaje, es decir, el mensaje de que al final una persona con síndrome de Down puede conseguir muchas cosas en la vida y que lo que nos transmiten diariamente es felicidad, tranquilidad y vitalidad y ganas de vivir.
Pues Jessica, yo creo que bueno, no sé cómo estarán los oyentes, yo al menos tengo las lágrimas en los ojos, porque la verdad es que es un proyecto apasionante, el de Tranquila, y que espero que mucha gente corra a las librerías y conozca a Sergio de primera mano, que yo creo que es el mejor regalo que le puedes haber hecho. Jessica Requena, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias. Buenos días.
A la Verge del Roser demané favor y ayuda. Per a que el done poder, per a parlar en vinura del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar.
Bé, i si haveu escoltat bé la cançó, sabreu de què anem a parlar, de Sant Vicent Ferrer, amb el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia. I és que Sant Vicent Ferrer, si el País Valencià, està tan relacionat amb la Pasqua, i després parlarem tot el que és la gastronomia, els costums populars, però este romanç vos convide a que el busqueu i que el sentiu a YouTube o a internet, on siga, perquè és que està ple d'història i la lletra és molt curiosa. Comença dient: a la Verge del Roser demane favor i ajuda. I així tenim les rosarieres patrocinades per els dominics, tenim una tradició de dominics al poble, per tant té molt de sentit que Sant Vicent Ferrer, que és molt celebrat sobretot a les comarques centrals, València Capital i voltants i tot això, ressenyar, subratllar que a Vila-real també té la seva tradició, perquè tenim tradició dominicana. I de fet el convent de Sant Pasqual, doncs en un principi el volien, com tots sabeu, agafar els dominics al 1577, que va ser quan l'Orde de Sant Domènec, que és a la que pertanyia Sant Vicent Ferrer, va mostrar i ser interès, no? És curiós perquè els dominics, que tenen tota aquesta tradició al poble, no?, de quasi 5 segles, dominicanes, no?, després diu així en este romans que vos convida a llegir: se sentia lladrar un gos i es queda tota assustada. Això parla el romans de quan estava prenyada sa mare, Constança.
Sí.
Per què? Perquè els dominicanes, els dominics, són, diguem, els gossos de Déu, els que defensen la fe, no? I això és una miqueta el que simbolitza el que anem a parlar ara, que és Sant Vicent Ferrer i la seva història.
Sí, a més, imagina't si està involucrat amb la Pasqua, no?, que a la resta d'Espanya la Setmana Santa és des de Diumenge de Rams fins a Resurrecció, no? Però així al País Valencià és després, no? El teníem al revés de tothom.
Això és una qüestió místico-litúrgica, però ja que ho has dit, jo recorde... Jo recorde algun capellà explicar sí. que el que és este temps especial de la Quaresma, la Pasqua, al País Valencià per als valencians es posava més l'accent en la resurrecció, és a dir, en la victòria, tot el que simbolitza això, que no en la mort i el patiment.
Perquè són massa festers, sempre ens passa el mateix, Santi, sempre.
No volia dir-ho, però és així, perquè realment per a nosaltres és festa a partir de la resurrecció, sí. no el temps de la mort. Per tant, pot ser, com acabes de dir, perquè són festers, o és una miqueta mostra del caràcter nostre valencià, efectivament.
Parlem ara ja sí de Sant Vicent Ferrer, de la seva figura, Santi.
Bé, doncs Sant Vicent Ferrer, ell és un sant, sobretot del segle XIV, principis del XV, importantíssim perquè va prendre costat a favor de la dinastia dels Trastàmara en un moment que, doncs bé, el que s'anomena el compromís de Casp. Sabeu que tenim un papa, el papa Benet XIII, que va visitar Vila-real, que té un carrer a Vila-real, que ell li va fer costat en un primer moment, però després li el retira, no?, a favor de la unitat del cristianisme, no? Ell va estar enfrontat en Urbà VI, i Sant Vicent, doncs, es posa de costat d'això, de la unitat del cristianisme i, finalment, de Gregori XII, el papa. Aleshores, això i és molt important en aquest moment de la història, per acabar el cisma, donant suport a Martí Quint, el papa. I després també la influència que té religiosa, perquè ell escriu quasi 300 sermons, que en realitat són resums que els seus deixebles anaven apuntants. Així he portat algun, després vos llegiré. Perquè una cosa curiosa dels sermons és la llengua, com escriu, com explica, la teatralització, i així me'n recorde ara d'un senyor dominic que conec, que ja està al convent de Torrent dels Dominics, que és Fra Martí. I ho dic així perquè vas tindre la sort de passar un parell de setmanes vivint al que és la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer. Me van deixar estar allí i mirant documents, ja fa molt de temps d'això, no? Cosa curiosa de Sant Vicent, que l'entroncaria en Sánchez Guarner, que era el lingüista nostre que deia que el valencià és una llengua pont, que vol dir que tindria una miqueta de totes les altres llengües llatines veïnes, i Sant Vicent Ferrer sempre predicava en valencià. I tothom l'entenia, miraculosament. Per això, miraculosament, no? I explica això, no? La iconografia. Si vosaltres entreu al monestir, al convent de les Dominiques d'ací de Vila-real, crec que era Masquerra, està Sant Vicent Ferrer representat, i al cap té un cartell que posa Timete Deum, temeu a Déu. Ell era un sant, el que s'anomena apocalíptic, que heu de convertir-vos perquè ja ve el final del temps, i anaven en aquesta línia, no?, els seus sermons. I tenia una flameta en el cap, la flameta, bíblicament el que simbolitza és això, el do de llengües. És a dir, que tothom te puga entendre independentment de la llengua que parles, en el seu cas era el valencià, i també a Sant Vicent li diuen que és Sant Vicent del Ditet, per a diferenciar-lo en Sant Vicent Màrtir, que és un altre Sant Vicent, que este és el patró de la ciutat de València, no del regne de València, com és el cas de Sant Vicent
claro,
Ferrer.
Clar, moltes voltes el confonem, no? Els confundim també.
Sí, però també dona testimoni de com d'important és este onomàstic.
L'onomàstic
de Sant Vicent és dels de Soca, no? A Sevilla Real tenim els Pasquals, Jaume també, i a tot el País Valencià, així com diríem que de Catalunya Jordi és el nom representatiu, el nostre és Vicent,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És curiós perquè, en realitat, Jordi és un dels sermons de Sant Vicent. Ell va fer un sermó sobre Sant Jordi perquè fins a més o menys el 1706 el nostre patró, igual que si a Vila-real era Sant Jaume, era Sant Jordi, i això doncs si veieu la façana de les Corts Valencianes, ahir n'hi ha un escús dels tres estaments, i Sant Jordi era el patró de la noblesa. I per això Sant Vicent Ferrer fa algun sermó dedicat a la llegenda de Sant Jordi i el drac, precisament. Va ser doncs en la pugna esta d'austriacistes i borbònics quan van canviar de patró hacia el País Valencià, no? El que tu has dit és, no s'ha de confondre en Sant Vicent Màrtir, que és el sant que n'hi ha un braç momificat miraculosament a la Catedral de València, que no sé si l'heu vist, és com una...
Un bracet, imagina, no?
Que n'hi ha molta mitologia, que si els valencians el traien a les batalles i així els ajudava a guanyar el braç de Sant Vicent, coses d'estes, no? Bé, és impressionant, no?, tota la història que tenim al voltant. Voldria centrar-me una miqueta més a Vila-real.
Sí.
Ja he dit alguna pinzelladeta, el monestir de les Dominiques, importantíssim. Ja arriben els dominics al 1577, la Mare del Roser. Esta pugna de la qual hem parlat moltes vegades entre els immaculistes i antiimmaculistes, és a dir, les rosarieres i les puríssimes, és a dir,
sí,
els dominics i els franciscans, no? Importantíssima per a Vila-real, per tant, Sant Vicent Ferrer. Si veieu la iconografia, una altra cosa que m'havia deixat és l'hàbit. L'hàbit és de color negre i blanc.
Sí, blanc i negre.
Blanc és l'hàbit i negre és l'escapulari. Blanc, la puresa, i negre, la penitència. Així, molt, molt en resum, és el que representa això, no? Bé, realment, les dominiques, després d'este primer interès, quan arriben és el 7 de febrer de 1639, que van ocupar el palau de la família de Montull, que estava així davant dels estudis de Ràdio Vila-real, a la plaça. Després es trasllada a l'hospital, on està el Crist de l'hospital avui dia, i això, i per això encara és venerat a Vila-real, encara tenim el record. També s'ha dit moltes vegades que probablement ell, o diu la llegenda, la tradició, deguera fundar la confraria de la sang, perquè té sermons sobre la sang, que bàsicament eren sermons antijueus.
Sí.
I una de les coses que feia era cridar a les minories religioses de jueus i musulmans i predicar-los així en vehemència que s'havien de convertir i coses d'estes, no?, que feia ell en els seus sermons.
Sí, i també és advocat contra la pesta i les epidèmies.
Sí, jo crec que això era important dir-ho per el temps
que
tenim, que estic parlant en una mascareta justament i tot això. De fet, una de les coses curioses que veureu en la televisió autonòmica aquests dies és que el que s'anomena els miracles de Sant Vicent, que són representats per xiquets en diversos pobles. En diversos pobles on hi ha tradició que hi va anar a predicar, un d'estos pobles és Agullent, tots els anys, en el que s'anomena la nit de les fogueretes, se celebra, recorda, el miracle que va fer Sant Vicent protegint-los de la peste, no?, justament. Diu, el dia 4 de setembre de 1600 va tindre lloc el miracle que va alliberar a poble del mal contagiós. Un dels documents més antics que narra estos fets procedís de 1658 i es coneix com a Decret del Miracle. Així es narra com durant la pesta la gent del poble va buscar refugi a la serra i al camp. I Sant Vicent Ferrer, doncs, miraculosament, va alliberar aquest poble de la pesta. Així que ens encomanem a Sant Vicent Ferrer sota la seva protecció per a que el coronavirus no avanci. No,
sí, això em recorda que a Llíria hi ha també un parc que molt bonic per visitar,
sí,
on es diu que també va fer un miracle de l'aigua, també.
Sí, sí.
Està allí i ho explica i té fins i tot una capelleta dins d'aquest parc, que és molt per passar la Pasqua, t'he de dir.
Sí, és que Sant Vicent, la Pasqua de Resurrecció...
Sí, és un...
I el de Llíria, estava pensant jo ara, perquè crec que està ahí en uns taulellets, també típics dels miracles de Sant Vicent, així en taulellets d'estos antics valencians, l'he vist moltes vegades, dibuixant aquests miracles,
sí,
que hi ha en el romans que hem ficat al principi, que en acabar el tornarem a posar, també es relaten alguns d'estos miracles, no? Voldria citar un trosset del sermó de Sant Vicent sobre Sant Jordi. Sant Jordi, antic patró del País Valencià, del Regne de València, abans de Sant Vicent. i ell, per exemple, per a que sentim una miqueta la seva llengua, no? Sapiau que ja en aquella terra hi havia un drac gran. Hi havia ahí un gran drac que menjava moltes persones. Hi havia ídoles en aquella terra i deien que la ciutat devia ser devorada per aquell drac, etc. I fa una ordenació de Déu que Sant Jordi passàs a gens i anaves deportant en un vell cavall tots sols. Esta era la llengua de Sant Vicent, una llengua uh-huh. que fins i tot avui en dia s'entén amb facilitat,
sí.
Perquè és que era el seu objectiu, no? Així que relacionat en Sant Vicent i en la nostra cultura, que jo crec que en algun cas també podríem dir que fins i tot en alguna dita, després parlarem, està relacionat en el temps i en el temps tenim la gastronomia.
Sí, això anava a dir. Espero que tothom hagi esmorzat bé, perquè el temps de Pasqua tots sabem que som rics de gastronomia a Vila-real, així que anem a xerrar avui també d'aquesta gastronomia tan rica que tenim ací i que és el que solem menjar, no, durant aquest temps. Veritat, Santi?
Sí, jo crec que el... La icona de la Pasqua és
òbviament,
la mona.
Sí.
La mona, no? No només pel nom, sinó per tot el que simbolitza.
I d'on ve el nom de mona de Pasqua?
Doncs hi ha diverses explicacions, no? Està el costumari d'Amades, que diu que ja apareix en textos al segle XV en un poema del primer llibre imprès de la península ibèrica, que són les obres en llaor de la Verge Maria. Este primer llibre, ahí apareix la paraula mona en el sentit que l'utilitzem avui en dia com a menjar, no? Després bé, va apareixent ja al llarg dels segles i hi ha més o menys tres explicacions. La primera, Muníquia, d'ahí vindria d'unes celebracions dedicades en l'antiga Grècia a Àrtemis. L'altra, la més probable, que ve de l'àrab, que es deia mona directament, en àrab antic, i que era... quan llogaves terres, se tributava en espècies, coques, ous durs i altres productes agrícoles.
Això se pareix molt, no?
Se pareix molt, efectivament, és la més probable.
A més, vol dir regal o provisió de la boca.
I és un regal. És
clar,
que la mona,
sí.
A veure, jo ara que tinc una filla, sempre dic, els familiars, no? O si eres padrí, els teus fillols... És que és la tradició és això, és regalar-la. Vull dir, jo no m'ha fet falta... Abans sí que no tenia filles, curiós, però ara quan tinc una xiqueta...
Te la compraves per a tu, la mona.
La comprava o me la feia per a mi, però sí. L'altra, diguem-ne, més curiosa, però bueno, recordeu que l'hebreu i l'àrab estan entroncats, és la versió de l'origen jueu. N'hi ha una festa jueva que s'anomena Mimuna, que comença l'últim dia de Pesach, que és la Pasqua jueva, i encara sembla ser que es fa una cosa pareguda al Magreb occidental, on doncs, els jueus expulsats sembla que en part es van refugiar. Aleshores, podria tindre també una relació, no?, en això.
Sí, sí, però a més de la mona, no?, així a Vila-real també teniu els llongos.
Sí, això volia preguntar-te, si tu eres més de llongo o de mona.
No, és que... resulta que vas descobrir els llongos fa 2 dies.
Així a Vila-real.
Va ser a Almassora, a casa de la meua sogra.
Sí.
Clar, i ella me va explicar que cada lloc es deia d'una manera. I jo, quan el vaig veure, jo vaig dir, això és un pastís que compra ma mare perquè ma mare l'anomena pastissos. Vaig encarregar pastissos de moniato, no?
Sí.
I, per tant, a ma casa, el que jo vaig veure que pareixia... similar al llongo, és el pastís de moniato que compra ma mare.
Clar, però a l'època de Pasqua es diu llongo, vull dir, i a més farcit
no
és una innovació dels últims anys. Bueno, a mi de menú m'agradava ficar linocilla i coses d'estes.
Sí,
no?
Per a completar el boom, no?
Per a completar el boom calòric. Sí.
Exacte. No, si jo la mona me la menjo sempre en xocolata, si no me pareix... Li falta substància. Jo sempre, quan feia la mona al col·latge, sempre se me quedava un poquet aixina perquè no tenia xocolata dins.
Però sempre faig una mona de les originals, i t'explico per què. Perquè vigilem en aquestes innovacions, perquè a Catalunya el que diuen mona... Per a mi jo no sé què és, per a mi és un pastís de xocolata, això no...
Ben, és una obra en forma de xocolata, perquè veritat, és com una tableta de xocolata però donant-li forma d'animalet. O
sembla que sí, i a Múrcia es fa la tradicional, la secular.
La que té
l'ou damunt. És una cosa ja... com està passant en el xocolata i aquestes sí. innovacions, no? L'ou de dins, que ara parlarem també dels colors... L'ou ja sabeu que, a veure, l'ave fènix és de les cendres i d'un ou, no? Vull dir, representa la resurrecció, precisament, perquè l'ou és naixement i l'ave fènix d'on és, no? De les cendres i d'un ou. Ressuscita, com Nostre Senyor ressuscita.
Sí, sí.
I el fet de pintar-los, una vegada a un rabino que, bueno, vaig conèixer en una situació de la vida i tal, jo recordava que la meva iaia pintava l'ou amb pell de ceba roja, per a fer-lo roig. Clar, abans es compraven més els ous blancs que se pintaven.
Sí.
I, clar, la relació és bastant evident, no? La sang és la mort, l'ou és el naixement, i en la cabalística té... I jo dic, ui, la meva iaia, tot això no ho devia saber, però...
Clar, li agradava el roig.
Has pintat els ous alguna vegada?
Jo sí, per anar al col·latge els pintava. Però també els pintava amb rotulador, t'he de dir, amb floretes i coses així.
Jo he buscat com pintar-los de manera natural, sense sí. colorants, no? Pensant en els xiquets. De color verd, en té matxa.
Ah, clar.
De color roig, en remolatxa. Encara que jo recorde la ceba de sí. ma abuela. De color taronja, mira, este és
sí,
en ceba.
En pareix, sí. És curiós de... que la ceba dice ese color taronja, no?
Sí. De color blau, en col llombarda.
Sí, este és un dels més amanits, els blaus.
Sí, perquè és fàcil.
I és més cridaner, també.
Sí.
Bé, i així a Vila-real no podria ser d'un altre que del color groc.
Color groc se fa en cúrcuma.
Sí, 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 sí.
Bueno, que així tenim un programa de futbol molt important.
Clar.
Així que en cúrcuma.
Sí, a més, avui vindran, han vingut amb una alegria... sí. Que no t'ho pots ni imaginar.
Ja, sí, bueno, me la puc imaginar. Sí, sí.
Sí, i què més tenim, Santi?
Bé, és que volia portar-me un ou per esclafar-lo així, però, clar, me sabia mal esclafar-te'l al cap en directe.
Que bé, que bonico, no?
Se m'ha oblidat. Bueno, a veure, quan estàs menjant de la mona, jo bueno, li dedico aquest moment a la meva germana, que m'ha esclafat molts ous al cap, i has de dir, així em pica, així em cou, i així t'esclafa l'ou. En aquest moment. Però ho has de dir ràpid per a que no pugui reaccionar l'altra persona.
En la meva família no feia falta dir-ho. Jo sé que... perquè, per exemple, quan esclafàvem els ous, jo anava amb la meva família a la muntanyeta de Sant Antoni a passar la Pasqua, val? I tenies que anar per darrere al teu cosí, al teu tio, aquí fora, no? I esclafar-li directament i anar-te corrents, perquè si no, darrere anava l'altre, saps? Sí, 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 sí.
Però sempre ho has de fer així d'improvís, no? I que la persona sí. se quede com...
Clar, pues, clar, clar.
Les panaes, no sé si ja n'ha tastat alguna, he vist per així per els forts venint cap a la ràdio.
Sí, sí, sí,
que...
a mi m'agraden molt, també.
Doncs és tan antiga com la mateixa mona. Ja apareixen en el llibre de Saint-Sauveur, al segle XIV, el llibre de cuina més antic.
Sí, vam parlar així d'aquest llibre, també.
Efectivament. Les panaes realment apareixen en totes les cultures perquè bé, hi ha alguna història de panaes al Regne Unit, no? que posaven per a els miners, que no, a veure, tu no pots anar en una olla darrere, és molt més portable, no? És molt més per a portar una pana que està tancaeta i dins doncs fiques el que siga, no? Verdures és el més barat, és el que més es ficava.
Sí.
Peix, així som terra del peix, tenim la mar al costat, car, el que siga, i aleshores, doncs això, aquestes panaes doncs, es mengen arreu del País Valencià, però jo diria que arreu del món també. Ara les nostres són les redonetes en un foraet,
sí.
les típiques d'espinacs o de tomaca, aquestes, i algunes que porten trossets
sí.
de llonganissa...
Perquè t'he de dir que a la resta d'Espanya té que ser quadrada i tens que demanar una empanadilla gallega.
Sí, si vas a...
Per a tots.
Empanadilla gallega, però clar, són de polp, són d'altres ingredients,
sí.
no?
Sí, d'atún també hi ha, eh?
Sí, 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 les he vistes també. Però així les típiques són onisses de tonyina, algunes d'estes d'ara de Pasqua amb trossos de llonganissa.
Sí.
I a Sevilla Real una subvarietat és el pastisset, però el pastisset no és una panà. Sol ser més xicotet
sí.
I n'hi ha els pastissets salats que són els allargaets I, bueno, crec que ahir vau parlar de tot això, de la cultura
sí,
gastronòmica.
Sí, un poquet vam entrar, però no tan aprofundint d'on venen i tant això, no? Estic veient també que hem comentat ja les panades al món, també, no? Hem parlat de la gallega, que sol ser una de les més importants, uh-huh. I les argentines, que les argentines sí. També són molt requerides, que a la gent li agraden molt, no? També.
Crec que són de carn de vedella, normalment, uh-huh. Així consistents, eh? A Menorca se diuen formatjades, però és curiós perquè no porten formatge, el que porten és sobrassada.
Això és una desil·lusió. Ah, bueno, clar. Cadascú lo seu.
Cadascú lo seu, no? I bueno, estan molt bones, també, i ja no són només de Pasqua, sinó per a les festes populars i coses d'aixes.
Estic veient que, fins i tot, arribem fins al Regne Unit.
Sí, sí, el Regne Unit és el que te dic. La tradició està lligada amb els miners. I bé, sembla que preparaven les famílies per això, per a quan se n'anaven a la mina, doncs per a tindre, i que es continuen fent avui dia, sí. I són tradició de tota aquella zona, de Yorkshire i Cornualla, que segur que eren regions mineres.
Sí, anem a parlar d'una cosa que el pobre, la meua parella m'ho ha demanat durant aquesta setmana, però finalment crec que no ha menjat cap, que és la llonganissa de Pasqua.
La llonganissa de Pasqua, a veure, havia dit que la imatge de la Pasqua valenciana és la mona, però la mona era una llonganissa de Pasqua al costat, no?
A veure, separem el salat del dolç.
Sí, sí, però tu, a veure, és que jo el record que tinc de la Pasqua estàndard és m'abuela, l'alqueria i una mona
sí,
i una
sí,
llonganissa
totalment.
Seca. Llonganissa seca, que també se diu llonganissa de Pasqua. Jo sí, al poble li he dit sempre llonganissa seca, però vaja, sí. És el mateix.
A veure, quan és temps de Pasqua, si l'anomena llonganissa de Pasqua, però després, quan arribes a les festes patronals i estàs damunt del cadafal, se li diu llonganissa seca.
Doncs això, té dos noms segons el temps
segons
que estàs.
Segons el
no?
Temps, no?
Curiós l'origen, perquè és evident que ve de llarg, però la història ve més enllà de l'origen d'esta paraula. Bé, ja d'època romana, de l'imperi romà, i en aquell temps, en l'època romana, s'anomenava Luganega, perquè era de Lucània, Lucània, que és la terra dels orígens de la llonganissa, Basilicata, al sud d'Itàlia, ve d'ahir del sud d'Itàlia. I en valencià, pareix ser que s'ha fusionat la vella paraula Luganega, que acabé de dir, i l'adjectiu llong, llarg, i aleshores d'ahir ha dit llonganissa, ja sabeu que en portuguès és linguissa, i en castellà longaniza, no? Que és quasi igual que
sí, però després te'n vas per ahí i no hi ha llonganisses, vos ho tinc que dir.
No, com les d'ací, no. Difícil. I jo crec que en els súpers no fa tant que vas començar a veure-les. Jo de menut, la meua besàvia les penjava, les salava, sí. I clar, era també trobar el punisse, perquè si estan massa seques i dures no estan bones. Si estan massa molles, tampoc.
I si tu ho intentes explicar, te diuen, és un fuet, no és el mateix, no és un fuet.
I també intenta penjar aquestes llonganisses en un altre clima, perquè és quasi, crec que són 15 dies exactament per a que estiguen seques en el punt, ni massa seques, ni massa toves, ni massa molles.
Sí.
Aleshores són 15 dies, però són 15 dies en este clima.
Te dic una cosa, si estiguem a Borriana, ara també xerraríem dels coens, que tot això es fusiona.
Es fusiona.
Es fusiona.
Sí, sí, sí. Sí.
Bé, i què té que veure els gats amb les llonganisses de Pasqua?
No, a veure, això és una història que la meva besàvia tenia molts gats, i com jo, el primer record que tinc de les llonganisses de Pasqua és la meva besàvia preparant-les, és a dir, agafava les llonganisses normals, les penjava, i els gats, que ja sabeu que pues, poden pujar parets i fer el que vulguin, doncs a vegades les furtaven.
Que és que estaven molt bones. Estan molt bones, normal que els gats les volgueren.
I a vegades també és curiós perquè a vegades duien la d'algun veí. No sé quin veí seria, però la meva àvia dia la meva no l'han furtat, però sí han portat una llonganissa, perquè els gats de vegades te porten les coses com un trofeu.
Sí, sí, sí. Sí.
Portava les llonganisses de Pasqua, el gat de la meva besàvia.
I em vas a fer també una masterclass de com es menja la llonganissa de Pasqua?
Home, a veure, normalment és el que t'havia dit al principi, s'acompanya en la mona, i és això, i l'aprens per a picar. Masterclass, no, bé, jo faria una incorporació, que no está en la tradición nuestra gastronómica. Una cerveseta.
Ya directament, no?
Una bona cerveseta, una que també n'hi ha d'autòctones.
Sí. En París, bé.
Esta de taronja que n'hi ha així al poble, una d'estes, i la mona i la llonganissa. Així que...
És que clar, si ara et preguntarà en què et quedaries, és que no podríem decidir entre la mona, el pastisset i la llonganissa.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Bé, ens fiquem seriosos i britànics per acomiadar-nos, perquè ha faltat el duc d'Edimburg als 99 anys aquest matí. Ha sigut el palau de Buckingham Palace, no?, qui ha fet l'anunci oficial de que l'home de la reina, no?, de la regina Isabel II d'Anglaterra, doncs ha faltat. Bé, en aquesta notícia i amb aquesta música ens acompanyarem avui. Gaudiu d'aquesta segona Pasqua. Vos recordem que tornem dimarts a les 12. Ja estarà així amb tots nosaltres Susana. I bé, ara els deixo amb els meus companys d'esport, que els tinc així dins de l'estudi. És que no es poden ni esperar. Fins dimarts. Un beset a tots. Such an easy game.